Més que llibres, a l'estiu segurament el que hi ha són actituds lectores. La literatura, per fortuna, no té estacions, però és inevitable que durant les vacances llegim d'una altra forma, potser de manera més descansada, potser més atenta, potser més contemplativa. Hi ha qui s'emporta la pila de títols pendents, hi ha qui s'abraona els clàssics, hi ha qui viatja dins i fora de les pàgines. Allò que tampoc no caduca, perquè és atemporal, és la necessitat renovada de ficcions que ens expliquin, per fora i sobretot per dins. Ben tornats a Ciutat Maragda en un nou curs que volem inaugurar compartint els títols, alguns dels títols que ens han acompanyat durant l'estiu. En parlarem amb l'escriptora Marta Orriols, la periodista i escriptora Xènia Bussé, la Maria Buigas i el Jordi Puntí. I amb el Joan Lluís Lluís viatjarem aquesta temporada a les biblioteques literàries, prestatges, però des de la ficció. Avui, per tant, des de la tornada, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Hey, compare, ci vuoi suonare? Chi si suona un mandolino? E come si suona un mandolino? A pling, un mandolino, tu, 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 un saxofono, un friscalette, tipiti, tipiti, ta.
I obrim, per tant, el curs saludant la Marta Orriols. Què tal? Benvinguda.
Moltes gràcies.
Xènia Bussé, com anem?
Com va? Molt bé.
Maria Buigas.
Molt bé.
Ben tornada, Jordi Puntí.
Hola, què tal? Com esteu?
Fantàstics. Avui, ho dèiem abans, en fi, convocats per compartir lectures. Això és el que fem tot sovint, diguem-ne, fins aquí normalitat. Però és veritat que són lectures d'estiu. I això no vol dir que hi hagi literatura estacional, sinó que, a vegades, ja ho sabeu, existeixen tipologies de lectures d'estiu, no? Un clàssic pendent, el regal de Sant Jordi, que encara no he llegit. En fi, una relectura, poesia, evasió, no lectura, que també és una opció, no? Tu, Marta, per exemple?
Jo, per exemple, relacionat molt amb l'estiu, m'he llegit un thriller, que és un gènere que no m'acostumo a llegir mai, però és el llibre que es diu El simpatitzant, d'un autor vietnamita que es diu Viet Thanh Nguyen, i me l'he llegit precisament perquè me n'anava de viatge al Vietnam i sempre m'agrada llegir alguna cosa del país o escrit per un autor d'allà, i realment he gaudit moltíssim amb la lectura i m'ha sorprès molt perquè a mi, ja et dic, el gènere del thriller no l'acostumo a llegir mai i m'esperava una cosa més d'acció, doncs, de suspens, que sí que m'agrada com a cosa entretinguda, però m'ha sorprès la profunditat de la lectura, no? És un llibre que parla d'un espia comunista que treballa com a oficial per un general proamericà, i tant la seva lectura com tant la seva confessió, perquè està retingut en una presó, com el llibre, arrenquen en el moment pocs dies abans de la caiguda de Saigon a mans del Vietcong, no? Aleshores, com que és una confessió, saps tota la seva vida, no? I és un llibre que va parlant, doncs, d'això, d'aquesta evacuació que van fer dels refugiats vietnamites, no?, dels diplomàtics i tot, en aquest moment així de caos absolut en un aeroport, no?, i com va ser, bueno, portat cap a Estats Units. Allà als Estats Units ell comença una vida i viu amb altres vietnamites, però a la vegada, com que és una espia comunista, doncs continua informant secretament als comunistes vietnamites, no? És un llibre que, et deia, el que m'ha sorprès gratament és que el punt de vista és com molt humanista, tot i ser un thriller on hi ha intriga, hi ha suspens, però sobretot hi ha com una profunditat molt introspectiva i psicològica que fa unes reflexions verdaderament interessants, sobretot del tema dels refugiats, del tema de l'exili, no? I m'ha agradat moltíssim també perquè normalment si hi ha una guerra que tots coneixem en detall és la guerra del Vietnam, sobretot per tota la llegenda que n'ha creat el cinema nord-americà, però en canvi sempre la veiem amb aquest filtre dels ulls nord-americans, no? Mai la veiem amb les veus dels propis vietnamites, i el llibre parla molt d'això, no? De la importància de tenir la història amb les dues visions, amb les dues cares de la moneda, no? En aquest cas perquè el narrador és un vietnamita, sí que és un vietnamita especial amb una formació als Estats Units i per tant juga molt amb aquesta ambigüitat, amb aquesta duplicitat de caràcter, però l'autor també és nord-americà d'origen vietnamita, no? I de fet l'autor quan tenia 4 anys va ser evacuat als Estats Units amb la seva família, resideix a Califòrnia, no? És un llibre que m'ha agradat també per la fusió de gèneres, no? Perquè és thriller, però a la vegada hi ha uns tocs d'humor molt bons, és una novel·la molt introspectiva a la vegada i bueno, m'ha agradat per tots aquests elements que us comentava.
I l'has llegit a Vietnam mateix o el vas acabar abans?
El vaig començar abans, durant l'avió, que són bastantes hores de viatge, vaig fer una avançada important i el vaig acabar durant el viatge. Sí, sí, va ser interessant.
És a dir, que l'has fet tornar a Vietnam, el llibre.
Ah, sí, molt bé. Sí, sí, ha sigut interessant, perquè realment captes una mica aquest caràcter vietnamita, no? El llibre jo crec que també té un discurs de la importància de no victimitzar els vietnamites, no? A vegades, amb tot això de la guerra, ells mateixos fan com una mena de racisme, diguéssim, no? Convertint-se en víctimes a partir del relat que els altres han explicat d'ells, no? I l'autor, d'alguna manera, vol posar sobre la taula la necessitat, doncs, d'això, de posar la història al seu lloc una miqueta, no? I ho he trobat molt interessant de fer a la vegada que viatges al país.
I està escrit en anglès?
Jo he llegit en català la traducció de Mercè Santa Eulària, publicat per Edicions 62, però està escrit en anglès.
En anglès, sí. O sigui, sí, un autor... Sí. Que, clar, que
nord-americà, que sí, sí, clar, sí. De fet, va guanyar el Pulitzer l'any 2016 amb aquest llibre. I debutava amb aquesta novel·la. I us la recomano molt, de veritat, m'ha sorprès molt gratament.
Molt bé, sí, sí. És un gran debut, eh? No només fer-ho per aquest premi, sinó per la perspectiva, sobretot, des de la qual narrava. Xènia, on hem viatjat, en aquest cas? Ah, mira, sospira, esbufega.
No hem viatjat enlloc. Bueno, sí, a veure, t'explico. A l'estiu, i quan comença l'any i això, em faig bons propòsits. Faré això, faré allò, em faig una llista. Llavors no segueixo res, mai. Llavors... no sé per què, em vaig trobar llegint un llibre de l'Òscar Palazón, que ha sigut Premi Recull, l'últim, que es diu Alguns ocells muts, i no sé per què vaig lligar-lo amb una altra lectura, que és Arnes, del David Gálvez Casellas, de Males Herbes. Llavors, llegint-ne una estona cadascun, ha sigut un agost una mica pertorbador. Ha sigut una mica... complicat, perquè són unes lectures durilles, eh? Una mica dures. Llavors dic, ostres, com que no tenia ni idea que això anava per aquí, què faig? Pues no se m'ha acudit una altra cosa millor que contrastar això amb agafar les Metamorfosis d'Ovidi i posar-me a llegir a l'Ovidi per agafar, no sé, així unes ganes de coses clares, vitals, no sé, vaig fer un contrast així estrany perquè estava llegint aquests dos i crec que vaig escriure un tuit fins i tot i els hi vaig dir, m'esteu donant un agost que Déu-n'hi-do, nois, tant l'un com l'altre, no sé per què us he llegit junts, però ha sigut així. I llavors pues, jo me n'anava a fer una estona, m'anava cap a l'Ovidi, les seves Metamorfosis, i pensava, oi, que bé. No, he anat fent això i entremig he llegit molts articles aquest estiu i també he llegit de tant en tant alguns trossos d'El Nus, la flor d'en Casasses, perquè bueno, tinc allà i vaig llegint una estona, l'agafo, el deixo, que és, bueno, els llibres de poesia els llegeixo així, mai d'una tirada, sinó estonetes, llavors tornem. També tenia la intenció, aquestes intencions que us he dit, que t'he dit, que no l'he complert, que era tornar-me a llegir alguna cosa d'en Dostoievski llarga, perquè dic, va, vinga, tornarem a llegir L'Idiota, tornarem a llegir Els Karamazov. Bueno, no he fet res d'això. No sé, ho faré a l'hivern o no, o no m'ho proposaré i llavors serà quan ho llegiré altre cop.
Tot cas, suposo. És interessant també comprovar quins bons propòsits poden sortir de la manida.
I per què són pertorbadors aquests dos llibres? Que no tinc ni idea de...
A veure, un és, miro al mirall, estic en una habitació, aquí la roba tal, totes les americanes i els pantalons són iguals, no hi ha miralls, no sé què, i llavors comença a saber que aquest senyor és un assassí, que tal, que l'altre. I les Arnes, a la portada, hi ha un molinet d'aquells de trinxar carn que surt un braç. Llavors dius...
No pot anar bé.
Escolta, ja t'hem avisat, ja t'hem avisat. Llavors, clar...
Sí, sang i fetge.
Sí, una mica sang i fetge. Sang i fetge.
I ocells muts, dius que es diu el llibre del...
Alguns ocells muts,
sí. I de què ve aquest títol? Perquè el títol és ben bonic.
Perquè surten ocells. Van sortint uns ocells. Ens en van parlant d'uns ocells que... Ara veig l'ocell per la finestra, però com que hi ha un angle que tal, el veig, però només li veig el bec. I ara el veig... És molt misteriós. Tots dos llibres... A veure, l'altre és com més... molinet de carn, fem trinxat, però el d'en Palazón és que em va sortir una paraula en anglès que és disturbing, els sí. Hi vaig dir i ell estava contentíssim que li digués aquesta paraula, va estar molt content, dic, bueno, pues mira, te n'has sortit del que pretenies, sí, sí, és especial, perquè primer no saps què està passant? I llavors primer parla un i després saps aquella persona, aquell que està parlant, perquè no es veu la cara, perquè de sobte se li esborra la cara, perquè comences a entendre, bueno, clar, és la ment d'un tio que té problemes.
D'acord.
Sí.
Molt refrescant.
Com molt, 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 molt. Sang i fetge.
Sight for sore eyes, it's a long time no see. Working hard, hardly working, and then you know me.
Maria, i tu et vas quedar, em fa l'efecte, no?, amb uns títols en un programa no llunyà que vam fer.
Bé, això, havíem fet aquest programa amb el Gonzalo Torné sobre Cotzia, que finalment he adoptat la pronúncia, ja no li dic d'altra manera, i te'n recordes que havíem comentat que les últimes novel·les, les últimes tres novel·les, que són un tríptic, L'infància de Jesús, Els dies de Jesús a l'escola i La mort de Jesús, havien tingut mala premsa i en realitat cap de nosaltres no s'havia atrevit a llegir-los, en part per aquesta reticència de pensar aquest autor formidable i aquest déu de la literatura, no tinc ganes que em doni un desengany. Bé, després de la conversa aquí al programa, me'ls vaig anar a comprar. La Dolors Udina, te'n recordes, que ens havia explicat que ell havia traduït el primer i que els altres dos ja no s'han fet en català. Per tant, el primer que hem de fer aquest començament de curs és reclamar edició 62 el tríptic complet en català. No pot ser, no pot ser que no el donin complet, no pot ser que no el publiquin en forma de volum únic, les tres novel·les, i a més, per una vegada que tenim un autor viu, quasi complet en català, no ens podem permetre de fallar. Per tant, realment és una crida, aquest mes de setembre, que és un mes de crides, ja faig una crida 62, a completar la sèrie de novel·les de Cotzia traduïdes per Dolors Udina. Per tant, necessitem les altres dues. Perquè la veritat és que ha estat una experiència de lectura genial. És una cosa que s'ha de fer, és a dir, s'ha de llegir, perquè tens la sensació, per fer-ho breu, que un autor, que és un autor que ha estat molt aclamat, ho havíem comentat llargament en aquell programa, pel joc formal que acompanya la reflexió de cada novel·la, per la capacitat a fer uns cosits subtilíssims entre el que ell explica, el que d'altres han explicat, el joc amb altres obres. És un autor que és un virtuós, el Cotzia. Aquí, en el moment en què arriba el que se'n diu estil tardà, el moment en què ja hi ha la consciència que has de coronar la teva obra perquè falta molt poc perquè no puguis escriure més, que és el moment en què es troba actualment aquest home, fa una literatura, unes novel·les, que no hi ha res més que els fets que viuen els seus personatges. No hi ha cap intent, diguem, vistós, de fer un mecanisme brillant. Estàs arran dels fets, amb el nas en els fets, i és com si fossis, en el fons, un lector de poca edat, quan li expliquen una cosa, sense que tingui una experiència del món que li permeti de situar-la. Per tant, no pots agafar-te res més que la paraula d'aquell autor. I et va explicant uns fets que tu no acabes de saber. Si el món en què et mous, que és un món molt concret, molt quotidià, vull dir, hi ha una gent que té problemes de pisos, que no sap on inscriure una criatura a l'escola, que va a fer cua a determinades administracions, que té conflictes amb els mestres, que es pregunta quina és la millor pedagogia per educar una criatura, és a dir, són coses que són realment de la vida civil més normal i corrent de les persones. En realitat no saps si estàs en un país inventat, que és un país on han anat a parar tota una sèrie de gent com a refugiats, però refugiats amb un pacte molt particular, que és que tens dret d'entrar en aquell país i aquell país t'acollirà amb els braços oberts a condició que abandonis els teus records.
Ostres!
I doncs davant d'això, penses, a veure, això és real? És inspirat en Israel? O és que està parlant de la migració de les ànimes?
Ell d'on és, perdona?
És de Sud-àfrica. És de Sud-àfrica, instal·lat després a Austràlia, però, a veure, tota l'estona balles entre són refugiats o són ànimes que han mort les persones i s'han reencarnat en una altra. I tota la història és la d'un nen que conserva un record de qui era, prou tenaç perquè refusi de ser qui volen que sigui. Com eduques un nen així? És la història del tríptic.
Uau.
Però hi ha una cosa...
Haurem de llegir.
És preciós.
Em sumo una crida,
És preciós.
Ja m'he esgarrifat una mica.
És preciós, és una cosa preciosa.
Hi ha una cosa que és molt, molt marcada, que és el fet que en aquest nen, no? Intueixo que és el nen. Li posi Jesús. Ah, no, val, val.
És que és llavors, aquesta
és
la cosa.
Jesús?
És clarament el nen. Al mateix temps que quan ets dins de la novel·la no hi ha ningú que es digui Jesús. El nen es diu David, però ell es passa l'estona, és a dir, és un nen, és molt subtil. És un nen que agafa el barco dels refugiats per emigrar en aquest lloc i en el barco perd la seva mare i, a més, perd la carta que havia preparat la seva mare per dir qui era. És a dir, la mare havia fet una carta dient aquest nen és el nen d'aquests pares. La perd. I en això, el personatge principal, que es diu Simó, perquè tanmateix hi ha un Simó en aquesta història i hi ha una sèrie de figures que sí que tenen noms que recorden els evangelis, és un home que no té fills, que no té família, que veu aquella criatura perduda i decideix que se'n preocuparà fins que trobi la mare. Així comença la novel·la. I aleshores, en realitat, això de Jesús és un ombra que plana damunt de tot el llibre sense que tu... És en aquest sentit que et dic que fa la sensació que ha renunciat a tot joc, a tot aparat formal. No és que estigui fent uns evangelis contemporanis. Però sí que penses, i què té que veure aquest nen amb Jesús? Doncs és un nen, aquest David, que allà on vagi, en aquest país nou, o en aquesta pell nova que és la seva, va de la mà d'aquest pare adoptiu i d'una mena de mare que li han trobat pel camí. I la primera cosa que fa és dir a la gent, no són els meus pares. Cosa que primer... fa que els estigui desmentint de bones a primeres, perquè ells es presenten com els seus pares. Diu, no són els meus pares. I reivindica la seva condició d'orfe. És una obsessió. És a dir, jo sóc orfe. En aquest món sóc orfe. Hi ha una altra cosa que és molt graciosa, t'he de dir també, que és que, i això, els personatges són tot gent que es troben l'obligació d'oblidar els seus records en el moment que arriben. I tu comences la novel·la que aquest personatge, que és el Simó, que és l'home adult, que es fa càrrec del petit... Això d'oblidar els seus records li fa una certa mandra. I d'adoptar les normes que li demanen que adopti en el lloc on s'està, també li fa una certa mandra. I allà veus l'orella del cotxier que comença a apuntar d'aquella manera sensacional, de malícia seriosa però infinitament neguda. I aquest personatge que li fa, diguem, de pare, tota l'estona... es preocupa de com eduques una persona de 5-6 anys que refusa d'adaptar-se a la convenció. I és a dir, el vas llegint, però ja et dic, el vas llegint, a mi em posa ben bé en aquesta situació de quan t'expliquen un conte, que és un conte molt expressiu i molt misteriós, però què hi ha dins del misteri ho intueixes sense saber-ho. I vas avançant com a dins d'una cosa cada vegada més plena, és sensacional. I me'ls he llegit, tu parlaves d'un thriller, això no ho és, però te'l llegeixes amb una passió galopant, eh? És molt.
I això que deies de l'estil tardà, notes diferència respecte de Desgràcia o de la vida de Michael Caine? I...
Diguem que fa un pas més. És ell... No és que hi hagi una diferència, és ell, però de cop i volta la frase es torna elemental, però elemental.
Ja ho era bastant abans,
no,
també, vull dir.
No, però és un exercici de realment de destilar, és a dir, allà no hi ha res que no sigui estrictament necessari perquè tu tinguis molt clar què estan fent. No hi ha mai interpretació, no hi ha mai, és que no hi ha ni metàfora, és una eliminació completa de tot el que no sigui literalitat. I en el fons és això Jesús, perquè te'n recordes d'aquella cosa als evangelis que hi ha moments en què Jesús es desespera amb els seus apòstols i els diu, és que no hi sentiu, que no enteneu el que us estic dient, és absolutament simple que els us estic dient i no enteneu res de res. I aquest nen regularment ho diu al seu pare, li diu, no, és que tu no m'entens, tu no hi sents, escolta'm només, però escolta el que et dic. I tota la qüestió és enraonat escoltar una criatura de 5 anys? No és tota la qüestió, però és una qüestió central en aquesta història. I t'adones que en realitat el cotxí, per tornar també a l'estil tardà, no només són frases, però ja et dic, d'una contenció, d'una justesa, t'anava a dir, fins i tot penses, és que són frases curtes l'una darrere l'altra, com una corrua de formiguetes que van explicant una història. I a més, també una cosa que és molt bona, van sortint personatges, surten, i durant un temps de la novel·la són importants, i un bon dia deixen de ser-ho, i no en saps mai més ni gall ni gallina. desapareguts, ja està, com els contes. Saps els contes en què un personatge va i es troba un gegant, després del gegant es troba un drac, però quan has trobat el drac, el gegant ja ha passat a la història, d'alguna manera és així. D'altra banda, t'adones que els dos temes que són molt obsessivament centrals en aquest tríptic són, d'una banda, això, més enllà de la mort, què som, i l'educació o la transmissió. I penses, home, sí, és un home que està arribant a un cert punt de la seva vida.
Molt bé, tenim la trilogia, per tant, que a més suscita un munt interessantíssim de temes i de debats, Jordi. I...
Sí, a veure, jo he tingut un estiu molt bo. O sigui, he llegit des del punt de vista de lectura i realment pensava que una de les coses de l'estiu és que no tenim tant de temps per comentar les lectures. Tenim més temps per llegir, però en canvi, si fem vacances o estem aïllats o el que sigui, fins i tot d'una manera com voluntària ho comentes menys. No? Llavors està molt bé que tinguem aquest programa per esbafar-nos i per explicar-ho. I jo estic aquest estiu els he encertat. O sigui, he llegit llibres molt bons, un dels quals, estava dubtant quin triava primer, però això que deia ara la Maria, has dit unes quantes coses de la manera d'escriure que m'han fet pensar en un d'aquests llibres, que és Claus i Lucas, de la Agota Christoph, no? Que de fet no és un llibre, sinó que en són tres, també. És un llibre, Claus i Lucas, potser que expliquem això, no? Que recull tres llibres que la Agota Christoph va escriure amb bastant temps de diferència: El gran quadern, La prova i La tercera mentida. El gran quadern és del 86, La prova 88, i La tercera mentida del 92. Qui els ha tret? Amsterdam, traduïts pel Pàmies, pel Sergi Pàmies. Hi ha una cosa que tu deies de l'escriptura elemental, despullada, no buscar la metàfora, que en el cas de l'Agota Christoph és claríssim. Em sembla que tu, Marta, deies que
sí,
també l'has llegit.
Sí, estava mirant ara i estava pensant molt el mateix.
Oi?
Segueix, sí.
Sí, no, i sobretot en el primer llibre, que és El gran quadern, que és el llibre fundacional, més clarament, no? Hi ha una cosa que val la pena saber d'entrada, que és que l'Agota Christoph és hongaresa, s'exilia l'any 56 a Suïssa, i un bon dia treballa, fa feines molt, molt diverses, i un bon dia decideix que vol escriure, i vol escriure en francès. I ella és perfectament conscient que el seu francès és molt elemental, molt bàsic, i que, per tant, no pot fer un tipus de literatura refistolada i rebuscada, ni de frases ni de subjuntives, per entendre'ns, no? D'una manera tan, tan essencial com això. I llavors comença a escriure aquest El gran quadern, que és la història de dos germans bessons, Claus i Lucas, que la mare els porta fugint d'una guerra amb una àvia que no els vol, que d'entrada els rebutja, però s'hi acaben quedant. I aleshores aquests dos nens que deuen, aquell, quan arriben allà, que deuen tenir 6, 7 anys,
5 anys, no? Anys
inicien tot un procés, és que no sé com dir-ne, no sé si dir-ne d'adaptació a la vida, fins
sí,
i tot.
Estratègies, no? De supervivència.
De supervivència, exactament.
Perquè has dit que l'àvia, no n'has dit res, però l'àvia és una dona absolutament hostil, dèspota i cruel,
sí,
gairebé.
No, no,
sembla que li
tant.
Diuen la bruixa, però és que recorda ben bé la bruixa dolenta dels contes.
Exactament.
En canvi, després hi ha com un gir que no cal dir-lo ni explicar-lo, però acabes tenint una complicitat amb aquests nens.
Exacte.
Molt bona.
Llavors, en aquesta primera part, ells fan, bueno, i són capítols molt curts, la qual cosa també facilita una lectura ràpida, trepidant, no? Que de seguida t'enganxes, on ells fan coses com exercici de l'enduriment de l'esperit, o exercici de l'enduriment del cos, o exercici de mendicitat, que és tan senzill com un dia es vesteixen amb quatre parracs i surten al carrer a demanar, i la gent els hi dona coses, i fins i tot hi ha una dona que els diu, bueno, però si voleu treballar jo us puc donar feina, i ells no volen la feina. És més, quan arriben a casa llencen tot això que els hi han donat perquè no ho volen. En realitat, l'únic que buscaven era aquest exercici de saber què vol dir, no? Al darrere d'això hi ha, jo crec que hi ha dues coses. D'una banda, hi ha, com us deia, una escriptura molt essencial, gairebé de fer de la necessitat una virtut, i de l'altra una voluntat d'escriure sense cap mena de lirisme, sense cap mena de subjectivitat. O sigui, no hi ha opinions. Aquests personatges, aquests dos germans, es comporten d'una manera que és el que ha de ser, diguem-ne, no? I fan, si quan fan el fan el bé perquè és allò que s'ha de fer, i quan fan el mal perquè és allò que s'ha de fer. I la relació que tenen amb la seva àvia no és una relació, així com ella, com tu dius, és una bruixa i és una persona terrible, ells no se la miren de la mateixa manera. Hi ha un moment on l'àvia els hi diu, m'heu de matar, perquè ja no puc viure més, m'heu de matar, ja no suporto la vida. I ells diuen, val, si vols em matem, cap problema. Vull dir que hi ha un... Aquesta mena d'aïllament jo crec que és molt, molt particular i hi ha una temptació per la cosa extrema que a mi em posava la pell de gallina i en alguns moments, tu deies pertorbador, també ho és de pertorbador.
És molt inquietant.
Hi ha coses que... És que no ho vull explicar gaire, però hi ha coses que són extraordinàries. Mm, sí. Extraordinàries.
Estàs pensant en un esquelet?
Estic pensant exactament en un esquelet. Allò de tenir els esquelets a l'armari, doncs, però de manera literal. Literal.
No? Sí, sí, sí.
I això, a mi, quan vaig arribar en aquest moment, vaig tancar el llibre i vaig dir, hòstia,
sí, sí.
No sé si vull continuar.
És que a més
camí.
Hi ha aquest doble joc, no? De que el punt de vista és el de dos nens i per tant els nens sembla que quan parlen o són els narradors d'una història tenen aquesta cosa de vulnerabilitat, no? Però són dos dèspotes en realitat, no? I es juga tota l'estona, com tu deies, amb sí que són dèspotes i fan el... És com si ens estiguessin dient que per fer el bé has de fer el mal, no? I aquest joc tota l'estona.
Clar, exactament.
I
exactament.
Jo crec que aquest tipus d'escriptura que comentes tan seca i sense cap mena d'adjectiu, a, més enllà de que potser és part de que ella no dominava el francès com per escriure una cosa amb més floritures, potser també és per crear dos personatges d'aquesta manera, amb aquestes característiques, no?, que tenen aquesta visió, a més, de la vida tan simple i tan radical,
sí,
potser
sí.
També els has de fer parlar d'aquesta manera, no?, una mica.
Exacte. Sí, segurament. És com si volguessis escriure amb una prosa cruel, no?
Sí,
la
sí,
crueltat
sí.
Feta prosa, diguem, sí. Que és una cosa realment especial. Què passa? Que després hi ha el segon llibre, no? Que, clar, aquí hem estat sentint uns germans bessons amb una incapacitat per distanciar-se que al final es distancien de manera radical, al final del llibre.
Mm. A més, parlen amb nosaltres.
Amb nosaltres, exacte.
És una
per
segona
era,
persona del plural.
Era molt interessant, sí. aquest nosaltres. No? I llavors s'acaba el primer llibre, comença el segon llibre i ja hi ha un jo. Per tant, ja és un dels dos germans que comença a parlar. I, clar, aquí hi ha una cosa que és, en el fons, el volum trilogia junt, i no sé si això passava igualment amb el llibre del Kutze, però és una mica factici, perquè en realitat no està escrit un darrere. Tu llegeixes seguit i inevitablement acabes pensant que tot allò forma part d'un mateix impuls creatiu, i no. Han passat uns anys, i també han passat uns anys en el llibre, i de cop aquest jo ja només és un dels germans que parla, no? I després el tercer, que es diu La tercera mentida, perquè ells hi ha un moment on compren llapis i paper i escriuen El gran quadern, sí. I ho diuen, és un quadern on escriurem les nostres mentides. Per tant, t'estan dient que mentre escriuen, tot allò que llegeixes probablement podria ser mentida. El que passa que tot és tan a flor de pell que tu em passes, dius, jo vull continuar sabent què els passen a aquests dos, no? I aleshores, el tercer hi ha, que és aquesta tercera mentida, hi ha un nou gir que jo no vull explicar aquí, perquè crec que és, diguem-ne, faria mal al llibre, però en canvi sí que em sembla important entendre que de cop estem davant d'un llibre que és, d'alguna manera, metaliterari, si vols, o sigui, i que et permet una sèrie de reflexions sobre els límits del jo, sobre l'ús de la mentida com a creador de ficció, diguem-ne, no?
Sí, sí, perquè el que és l'encetes i el primer que et preguntes és si el títol és La tercera mentida, quines són les dues.
Exactament, i és el tercer llibre, no?
Sí, sí, sí.
Vol dir que hi ha moltes coses, molts fils per estirar, més a més, i jo em quedaré, si m'he de quedar amb alguna cosa, la sensació esborronadora en alguns moments de dir, aquesta dona està portant el que escriu a uns llocs on jo abans no hi havia anat,
sí,
que és una cosa
sí.
Que no sempre passa, no?
Jo havia llegit que ella en una entrevista deia que El gran quadern, el primer, era biogràfic, que era el que ella i el seu germà havien viscut, de fet.
Quan havien arribat a Suïssa.
Exacte, i que aleshores penses que aquest tipus d'escriptura potser és una manera per poder tornar a aquesta infància tan hostil que de segur va tenir, no? I només ho pots fer així, jo crec.
Sí,
no?
Sí.
Hi ha una cosa del títol que en francès, Le Grand Cahier, és a dir, quan ets petit i vas a escola, hi ha aquella cosa que no sé si aquí és tan tan, tan pesada com a França i a Suïssa, que primer de tot, quan arribes a escola, començant el curs com ara, et comencen a dir el format dels quaderns que has de portar a classe. I són molt tiquismiquis. És a dir, a classe matemàtiques necessites un quadern petit de ratlles que siguin de ratlles quadradetes, però després un quadern gran que sigui de ratlles que és com un pentagrama per aprendre... No... I aleshores vas tu a la papereria i comences a demanar-los i no els tenen, sinó que hi ha una variant i no pot ser en variant. El cert és que l'obsessió del Grand Cahier i del Petit Cahier és allò del nen que va a escola, i aquí hi ha una cosa que és ben bé, aquest Grand Cahier sol ser el quadern de les lliçons, és a dir, allà on escrius les coses que van a missa.
Ells no van a escola, si no recordo malament, són autodidacten, sí, sí. I són superintel·ligents, a més a més, sí, sí, però aprenen per ells mateixos. Sí. La seva vida, la seva escola és la vida, de fet, no? Una mica, sí. Però aprenen molt i ràpid.
Justament, és aquesta cosa que fan servir un estri escolar, sí, per apuntar mentides, mm-hmm, i que és l'estri escolar, que és al contrari, el quadern de les lliçons, que és ben bé la sí, cosa. Que és, allò és el que t'has de saber de memòria, el quadern gran.
Ah, no, és, clarament és vull dir, que està molt buscat, no, això. Jo intentava pensar, a veure si tu tens, tu, Marta, tens alguna idea, jo intentava pensar amb qui, a qui em podia recordar aquesta prosa, no?, aquesta manera d'escriure. I l'únic... I algun moment... més potser en el segon i en el tercer volum, em va fer pensar en un autor que no té res a veure amb ella. Bueno, potser la crueltat seria un punt de contacte. Que és Simenon. Que fins i tot aquesta manera de descriure... Clar, en aquest cas estem parlant d'un altre lloc, però aquesta manera de descriure els carrers, la gent asseguda a la finestra, aquell home que s'està cada vespre a la finestra, sí, i que l'altre se'l mira, aquesta manera de veure passar la vida d'una manera totalment anodina moltes vegades, fins i tot trist aquell senyor que té la botiga dels quaderns i dels llapissos i qui van a comprar el paper, a mi algunes descripcions em feien pensar, ja et dic, sense tenir res a veure, em feien pensar en la prosa de Simenon.
Per mi ha sigut una cosa molt nova, de veritat, que m'ha sorprès moltíssim, per la contundència. Jo crec que no havia llegit mai, no tinc la vostra experiència de lectora, però no havia llegit mai una cosa tan, tan contundent. De veritat, em va deixar molt parada. Me'n recordo que vaig fer un comentari a Twitter de la bestialitat, no? I va ser quan vaig descobrir que era de les poques persones que quedava sense llegir la Gato Christoph.
Jo quedo, no l'he llegit.
El Miquel Adam, que és l'editor d'Amsterdam, és molt persuasiu.
Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia.
Molt bé, jo porto una... Jo amb el Jordi he tingut un estiu, jo crec que satisfactori, de lectures molt variades, molt poc sistematitzades, en el sentit de no hi ha, no, els deures, una llista de m'enduré tot això, i per tant sempre em ve de gust que, no ho sé, vas per una banda i trobes una llibreria i entres i et deixa sorprendre i trobes alguna cosa. Sempre hi ha també algun clàssic que veig també per aquí, que potser en algun moment sortirà, que porta el Jordi, que me l'emporto de vacances i vaig fent fragments. També alguna lectura pendent, o a vegades vincles sorprenents o inesperats, que és el primer llibre que portava, perquè una de les últimes sèries en televisió que he vist, es diu Il Miracolo, i miro molt poques sèries per raons diverses, i per tant sempre em quedo fora de joc en les converses aquestes, en quina és l'última temporada, que no sé mai temporades de res, i és una sèrie que només té una temporada i per tant és assumible. I es diu així, El Miracle, és una sèrie que vam fer a Sky TV, i aleshores que narra l'aparició sobtada d'una verge, d'una Madonna, que plora sang, no? I com tot això, doncs, es converteix en un món tancat, en una Itàlia que està a punt de fer un referèndum a la Brexit per sortir d'Europa, i com, per tant, tot això té una incidència no només en el primer ministre, i com tapen tot allò, perquè això és efectivament un miracle que convocaria només al Vaticà milions de persones de tot el món i seria un desastre, com això té una incidència també en un capellà, i per tant és una sèrie que reflexiona al voltant de la fe i que em va interessar molt com estava narrada i conduïda. I de cop i volta vaig descobrir que el seu creador, ideòleg i director era Niccolò Maniti, que és un escriptor que jo havia llegit publicat per Rangle, Empúries i Anagrama, si no m'erro, llibres com Tu i jo, llibres com Que comenci la festa, també una altra, ha fet alguna pel·lícula, Bertolucci va fer alguna pel·lícula, un altre llibre que es diu Jo no tinc por, no? I és un escriptor que també, la paraula pertorbació ha sortit en més una ocasió, sí. També és molt pertorbador en moltes de les seves trames, no? I la manera d'aproximar-se a la seva mirada sobre el món, fins i tot, el fet mateix, no? D'aquesta manera d'explorar la fe des d'aquest punt de vista. I aleshores he tornat a un llibre seu, que és una, en realitat és una novel·la, és un llibre de contes, però és el primer d'ells, que es diu L'últim cap d'any de la humanitat, té 160 planes, i és una novel·la de l'any 96, que ara que estem en una, en fi, en un retorn inesperat, cal dir, dels anys 90, des de diferents manifestacions i punts de vista, jo em sembla una manera molt més, potser, estripada i tronada de tornar als anys 90. L'últim cap d'any de la humanitat narra, com el seu títol indica, un vespre nit d'un 31 de desembre de l'any 1990, no sabem quin, no? Pot ser 99, no? És un llibre de l'any 96. I és una novel·la episòdica, amb 80 episodis, amb diferents personatges. Cada episodi és narrat per un personatge que viuen tots al voltant d'una mena de complex d'apartaments, no? I tots ells tenen un punt de caricatura molt, molt, molt divertit. Hi ha una persona que és addicta a qualsevol manifestació que tingui a veure amb la New Age i que fa tot tipus de pràctiques, una altra que és un músic fracassat, hi ha un líder d'un equip de futbol americà, i tots ells, que inicialment sovint passa en llibres corals, no? En històries amb molts personatges, fins que no portes uns quants capítols, unes quantes pàgines, no comences a veure els vincles. La gràcia és que, com si fos una pel·lícula de Robert Altman, efectivament acaben confluint i acaben tenint tot de vincles. I al final, aquest últim cap d'any a la humanitat, amb aquest títol també provocador, és una gran festa apocalíptica, és un apocalipsi tràgic gairebé, narrat amb molta ironia, amb molta gràcia, i que a més, com sempre fan les grans sàtires, doncs diu molt de la manera més estripada dels comportaments i dels tipus humans que hi són reflectits, no? I és un llibre, abans la Maria feia una crida pròpia del setembre, a 62, i jo la faig a Angla o a Empúries o aquí sigui, perquè curiosament no està traduït en català, diria que tampoc en castellà. Ho va fer Random House fa finals dels 90, però és aquells llibres i títols exhaurits, i és una, jo crec que és un escriptor interessant per seguir i això, i per combatre aquesta mirada una mica naïf, aquest retorn una mica naïf als anys 90, que potser s'haurien d'haver quedat allà, als 90, no?
Perquè... I això del miracle que deies, sí, és un conte també, o no?
No, és una sèrie,
però vull dir, escrit específicament per ell, no?
Escrita, sí.
Jo l'he vista, estava fixant-me amb la... Qui és la Manití? I quan has dit la sèrie...
El Miracle.
Impressionant. Impressionant.
Sí, he sentit gent enamorada.
És molt interessant.
I sang.
T'agrada això,
sang. No, a veure, n'hi ha molta. Se n'arriba a veure molta.
Sí, bàsicament perquè la Madonna...
Perquè la Madonna no para.
No para de rejar sang, però vaja, la gràcia és això, no? És com això té una incidència en els diferents personatges.
Això és un miracle o no ho és? Qui és l'especialista? I van allà i s'ho miren, i el primer ministre i tal.
Sí. No, i exacte.
Ha de ser un truc primer, eh? I van investigant. Sí.
És interessant, i que a més això, que un escriptor que, de fet, de formació és biòleg, en Maniti, i després va passar a la narrativa, va formar part dels anys 90 a Itàlia, es va donar, no sé si recordeu, aquell fenomen dels escriptors caníbals, o la generació caníbal, sovint són etiquetes de màrqueting, va ser l'únic caníbal que ha sobreviscut a tota aquella generació,
Se'ls va menjar els altres.
Un home amable.
Literalment, i ha acabat escrivint per televisió, cosa que també és molt simptomàtica al temps actual de la narrativa episòdica i de la ficció audiovisual, no? Per tant, hi ha un cert èxit, jo crec. En tot cas, això, aquest Fango i aquest últim cap d'any de la humanitat, per si alguna editorial en català hi té interès, sí, doncs que el pugui recuperar. Marta, tenies més allà al Vietnam, venia amb un altre títol.
Sí, he llegit un llibre de contes de l'autora basca Eder Rodríguez, que diria que surt avui, arriba a totes les llibreries avui, en català i en castellà. Es diu Un cor massa gran, el publica Periscopi en català, l'ha traduït el Pau Joan Hernández. I, de fet, és un llibre de 20 contes que inclou el llibre anterior de l'autora, que va rebre el Premi Euskadi de Literatura i el Premi Euskadi de Plata, que és el que donen els llibreters de Guipúscoa, i a més hi han afegit alguns contes anteriors. Aleshores, bueno, parlar d'un llibre de contes és difícil perquè a vegades cada conte té la seva pròpia vida, no? Com és en aquest cas, perquè no és una temàtica comú per a, precisament, no hi ha una temàtica que els reculli a tots, però sí que crec que hi ha un to que fa una mica com de fil conductor, no? I per descriure aquest to, jo crec que si queda malament que ho digui algú que escriu, però si ens posem al cap aquella cosa de que una imatge val més que mil paraules, no? Si t'imagines una escena totalment de rutina, ordinària, amb calma, on no està passant res extraordinari, i de cop i volta hi ha un cel de tempesta negra molt amenaçador, et pot ser una mica la idea del to que uneix tots aquests contes, no? Perquè ella el que fa és incidir molt en allò ordinari de que tenen les relacions i les situacions, no? I posar molt el focus en un detall que pot semblar banal d'entrada, però que és el que acaba fent esclatar aquesta tempesta sempre d'emocions, no? Són contes que gairebé tots passen entre Hendaia i Sant Sebastián i parlen de diferents coses. Per exemple, n'hi ha un que parla de les seqüeles que pateixen una família que han patit un incendi fa uns anys, no?
Aquest és impressionant.
Aquest és impressionant.
Aquest és una obra mestra.
Inquietant, oi que sí?
Aquest és una obra mestra. La família dels cremats.
Sí.
Una nena que va a un aniversari i resulta que tant ella com la mare són cremats en un grau molt espectacular.
Sí, sí. Ah. És impressionant, sí. Després n'hi ha un altre que a mi també m'ha agradat molt, que és el d'una dona que està divorciada des de fa anys del marit i per petició de la filla gran li demana que l'ajudi perquè el marit està malalt i són els últims dies de la malaltia, no? I és aquesta contradicció, no? De l'amor i del desamor. M'ha agradat moltíssim aquest. Un de molt interessant, perquè no havia llegit mai sobre aquest tema, que posa una mica sobre la taula aquesta cosa de la solidaritat, si realment hi ha solidaritat darrere o no. Un conte que parla d'una família que acull un nen saharaui a l'estiu, no? I llavors hi ha com una mena de tensió tot el conte, una tensió gairebé sexual entre la mare, el nen, que és un preadolescent, i la filla petita, no expliquem més per no espatllar-los, però trobo que són uns contes, això, que juguen molt, a més, amb aquesta escriptura que a mi m'agrada moltíssim trobar quan llegeixo, que és de la quotidianitat i la intimitat, no? Però que de cop i volta hi ha una cosa petita que fa esclatar tot això, no? Totes aquestes emocions. A més, ella té com l'escriptora com una actitud molt incisiva d'anar traient capes i capes i capes, no? Fins a arribar, sembla que cada vegada volia arribar més al fons d'aquests sentiments que intenta parlar, no? I et deixa allà, t'acosta i de cop i volta és com si t'acompanyés fins al centre d'aquest huracà i ella se'n va i et quedes allà amb aquestes sensacions difícils de descriure. M'han agradat moltíssim.
A mi em sembla que és dels llibres i dels autors, diguem, que treuen el cap, en el sentit que estan construint l'obra, estan començant, perquè no té 40 anys aquesta autora.
Diria que no.
Francament interessants de la península i que, a més, és clar, és traduir la nova literatura euskera, que també és molt interessant, perquè, és clar, l'euskera és una llengua ressuscitada. I ara comença a haver-hi, diguem, escriptors en plural que realment l'escriuen, diguem, amb naturalitat, i que és la llengua en què s'han format i en què han escrit escola, etcètera, etcètera. I és molt curiós, perquè jo, llegint contes d'aquesta autora, pensava, tot el que s'ha dit que era pàtria, en realitat aquesta autora en parla amb molta més finor i amb molta més intel·ligència.
Pàtria de la novel·la
del de Johnson's. Perquè és tota l'estona com conviu, ho deies molt bé, en la vida ordinària, una sèrie de gent que en realitat tota la relació es construeix al voltant del sentiment de perill i del recel.
Mm. Sí, perquè sí que hi ha algun conte també que toca temes més polítics, no? On els personatges van acompanyats d'aquest trauma del conflicte
no
abans, però no cal dir-ho.
No cal que en parli ella. No, no. És com la política esdevé l'aire, sí, el líquid en què viu tota aquella gent, que d'altra banda no vol dir, no vull dir amb això que estigui fent una anàlisi de la societat basca, però en el fons t'està transmetent una cosa que realment t'adones que surt d'on surt i que et fa també adonar-te que l'experiència que s'ha tingut dels últims decennis al País Basc no té estrictament res a veure amb la nostra, però estrictament res. Uh-huh. Una dimensió d'aquests contes, no dic que sigui la primordial, però a mi em va impressionar això. Jo no sé si tu
tenies... I sí que a tots els contes plana aquesta visió del lector com algú intel·ligent que sabrà precisament això, no? Anar més enllà del que tu estàs llegint i tot aquest subtext que hi ha.
I la sensació de perill.
De perill, d'alerta. Sí, aquesta tempesta que amenaça, que és el que volia intentar dibuixar al principi, no? De que tot està com amb calma i no passa res, però...
És el sentiment crònic
d'amenaça. No hi ha tranquil·litat.
Mm. I al mateix temps, amb una llengua molt brillant.
Sí, 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 i molt elegant, a més.
Sí, sí, sí. Caram, com es diu ja el llibre? Un cor massa gran?
Un cor massa gran.
Una altra escriptora basca en aquesta línia que celebrem, efectivament, que s'estigui traduint en català la nova narrativa basca, es diu Xue Pau Laza, que va traduir també Pau Joan Hernández a Godall, en aquest cas, amb un llibre de contes interessantíssims fa alguns mesos.
Fa uns mesos, no tants. Sí, estan sortint coses.
Abans el Dua, hi ha un munt d'escriptors que, efectivament...
I ara hi ha l'Araizcano, també. Vaja, és que estan traient al cap una generació d'escriptors bascos que la veritat és que fan venir l'aigua a la boca perquè realment són bons.
Potser hem de fer un programa sobre...
Sí, l'hem de fer. L'hem de fer.
Xènia.
Un altre llibre. Bé, l'he repassat perquè l'havia llegit uns mesos enrere. És un llibre que es va editar per primer cop a l'any 2000, a edició 62. Es diu L'erosió, de l'Antoni Martí. I ara torna a sortir aquest mes a minúscula, en català i en castellà. És un llibre que, clar, l'any 2000 no me'l vaig llegir. I de sobte, pues, de conèixer l'Antoni Martí, em diu sí, perquè quan vaig ser a Buenos Aires dic, m'estàs parlant de Buenos Aires, i vaig viure un any. Això m'interessa, sempre que sento Buenos Aires s'aixeca l'antena. I me'l va enviar, me'l vaig llegir, i llavors em va dir, ja t'explicaré què passarà amb aquest llibre pròximament, però això uns mesos endarrere. I llavors és aquest setembre que torna a sortir, i està molt bé, perquè és un llibre que ell sempre diu que quan el va editar per primer cop, l'editor li deia, ets un autor impossible, o sigui, això no sé com editar-ho. I per sort ha trobat qui li editi, i és un relat d'ell, que està per Buenos Aires, i ha estat en una ocasió durant un parell de setmanes, no ho recordo ben bé, i llavors al cap d'un parell d'anys o tres hi torna a fer una conferència i diu, a veure si m'inspiro amb el vol i tal, i no li surt la conferència, i no li surt, i va amunt i avall i passeja per Buenos Aires i això, quan està fent el passeig, diguem, és el 97-98, crec. I dona voltes i voltes, i de sobte és com la ciutat li va fent la conferència, li va sortint. Surten molts autors argentins i d'altres bandes, parla molt del Macedonio Fernández, que a mi m'encanta, i amb ell encara més. I és anar seguint-lo amb ell i què treu la ciutat cap enfora, que ell ho capta, li serveix per agafar un fil, per fer una conferència i llavors per fer un llibre. Perquè realment el que li està passant mentre està pensant en la conferència és que li està sortint el relat de totes les seves passejades físiques, perquè es posa en uns lius, entra en una estació de tren que va abandonada i li diuen salga d'aquí, no sé, bueno, li passen coses d'aquestes, però a part de les anècdotes, la ciutat li comença a parlar i a partir d'aquí ell fa les seves connexions. A veure, si coneixeu la ciutat de Buenos Aires no us ho perdeu, però si no la coneixeu, llegiu-lo i segurament hi anireu.
És bonic això, eh?
Molt maco.
Molt. Quan un llibre et fa enamorar d'un lloc que encara no tens res.
És impressionant. Està molt bé, jo us el recomano. I jo crec que és un encert que el tornin a editar, perquè, clar, és una cosa que es va quedar... Sí, va sortir, però no va tenir... Jo crec que no va tenir el pes que havia de tenir.
I minúscula és el lloc ideal.
Exacte.
Per un llibre com aquest.
Exacte. Exactament.
Completament això.
Exactament.
In Dublin's fair city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone as she wheeled her wheelbarrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh.
Maria.
Altra vegada.
No, està pensant més allà. No, potser el Cotsia, diguem-ne, ha format part de la meta monogràfica.
Bueno, Cotsia té molta relació amb Buenos Aires d'uns anys enrere. Mira, no, jo fora d'això, la meva altra beta aquest estiu ha estat també monogràfica i ha estat d'un autor que no és pas que el descobrís ara, sinó que és un autor que el rondo des de fa molts anys pensant... L'has de llegir més seriosament i que aquest estiu finalment l'he llegit seriosament, potser perquè he passat una part de l'estiu en el seu territori. és a dir, a Savoia i a Suïssa, en el canton de Vaud, que és a dir, la zona que és la zona del llac, allà on hi ha, d'una banda, les vinyes i la pagesia de les vinyes, i molt immediatament els contraforts del Jura i la pagesia de muntanya. Aquest autor es diu Charles Ramu, que direm que es diu Ramús, i Ramús és un escriptor que és nascut el 92 del segle XIX, que no va viure molt de temps, va viure mig segle, més o menys. Va escriure enormement, té una trentena de novel·les breus, i és un personatge molt singular dins de la literatura francòfona, perquè no és francesa, ell és suís. És un autor que va escriure sempre sobre el seu territori. Era un enamorat de Cézanne, i jo crec que és realment algú que intenta, a través de la literatura, anar pels camins de Cézanne en pintura. És algú que la descripció del territori, de la llum en el territori, del comportament de l'aigua, de les coses que bateguen i que no tenen expressió verbal perquè són éssers vegetals, animals, etc., és una cosa que l'apassionava. I s'ha de dir que és un autor que fa unes troballes, no de poeta, sinó de prosista, i aquí és on és molt interessant, perquè podria ser un llarg poema en prosa, i no, són realment novel·les en què els elements són primordials. I és clar, està parlant, està donant veu a un territori en què els elements són molt condicionants de la vida, perquè els hiverns en aquella zona del món doncs són hiverns de debò. Hiverns de debò, quan ets en un poble d'altura, vol dir que a partir de final de setembre, de llum del dia, en tens molt poques hores, i que comença un estil de vida que és de una mica d'animals humans que s'han de recerar, que han de tenir el graner ple i que han de lluitar durant un període llarg i periòdic de la vida amb un món al mateix temps preciós i hostil, les dues coses. I aquest és el cor de la seva obra. I aleshores té tota una sèrie de novel·les que són variacions d'aquesta mena de cant d'amor a la seva terra. En un francès que, d'altra banda, no és el francès de la tradició francesa, i és un autor que va tenir certes dificultats en vida perquè hi havia qui jutjava que escrivia una cosa poc pura. És algú que va topar amb els puristes francesos, veus? No només nosaltres tenim puristes. I em fa il·lusió recordar-ho. És un autor que no deixa de recordar-me estones el Víctor Català, t'he de dir. És a dir, aquesta manera d'agafar un paisatge i de convertir-lo en una escultura verbal, saps? I té el que n'he llegit diversos llibres aquest estiu. Un d'ells es diu La gran por a la muntanya, que és com un poble decideix de recuperar una pastura, que és una pastura on 20 anys enrere va haver-hi una epidèmia i unes desgràcies que han deixat un gran traumatisme en l'esperit de la gent. I és això, vull dir, quatre homes, quatre pastors que pugen amb 70 vaques al peu, en una pastura que és al peu d'un glacià. En té una altra que ara no recordaré el títol en francès, ja comencem amb els problemes de memòria, que és prodigiós, que és aquest d'un poble d'alta muntanya que en el moment en què comença la temporada hivernal i que el sol ja no el veuen, és a dir, ja no el veuen el sol que brilla, veuen una llum, que és la llum del sol, que dura unes poques hores i després se'n va. En aquell moment, una mena d'endeví bruixot del poble comença a fer córrer que en realitat aquell any el sol no tornarà. I els agafa la por. Els agafa la por que no torni mai més. I després en té un altre, que és l'últim que he llegit, que és molt bonic, que es diu La bellesa en aquesta terra, que és l'història d'un hostaler merdós, d'un hostal merdós de la vora del Lèmen, que rep una carta de Cuba dient-li que el seu germà ha mort, el seu germà ha emigrat a Cuba anys enrere, d'aquí ja no sabia res més, deixant una filla, que és una filla encara no major d'edat, i dient-li que l'embarquen en el moment que li escriuen cap a Suïssa perquè no té ningú més al món, aquella noia. I arriba la neboda cubana en aquest poble de l'Ena i és la bellesa en aquesta terra. I és com arriba una noia mulata extraordinàriament bonica, i el que és gloriós en aquest llibre és que no et diu mai com és, sinó que d'una escena en una altra, aquí
apareix i algú li ha vist la galta. Allà apareix i algú li ha vist el peu nu. I allà apareix i algú li ha vist els cabells. I aleshores tu et vas enamorant d'aquella noia de la mateixa manera que ells s'enamoren d'una cosa que no saben d'on surt. I és com uns intenten protegir-la i uns altres intenten esbotzar-la de la manera més salvatge que poden.
De quina època és? Quins anys escrivia?
Ell escrivia, va començar a escriure a final dels 20 i va escriure fins a final dels 40. Uh-huh. És una vintena d'anys que va ser molt productiu. I abans d'acabar, del Ramús us llegeixo una descripció de si mateix que va fer en una carta a un altre autor, del 24, quan començava, diu: vaig néixer al 78, però no ho digueu. Vaig néixer a Suïssa, però no ho digueu. Dieu que vaig néixer al país de Vaux, que és un vell país de Savoia, és a dir, de Llenguadoc, és a dir, francès i de les ribes del Roine, vora la seva font. Soc llicenciat en lletres clàssiques, no ho digueu. Dieu que m'he esforçat a no ser llicenciat en lletres clàssiques, cosa que en el fons no sóc, sinó ben bé un fill de vinyaters i pagesos que hauria volgut esprema. Però esprema és eixamplar. La meva veritable necessitat és eixamplar. Vaig venir a París de molt jovenet, és a París i per culpa de París que em vaig conèixer. He passat durant 12 anys i cada any mesos sencers a París, i els viatges de París a casa meva i de casa meva a París han sigut tots els meus viatges, tret del que vaig fer per religió fins al mar, al meu mar, baixant el Roine.
Molt maco.
Que bonic. Sí.
A veure si algú el tradueix. I no dic res més.
La gran bellesa, oi? El de la mulata? Es diu
la bellesa en bellesa aquesta terra.
La bellesa en aquesta terra.
Has pensat en la pel·lícula del...
Sí, sí, del Sorrentino. Jordi.
Bueno, doncs, sí, jo... Mira, hi ha una autora que és la Natalia Ginzburg que em posa de molt bon humor. Sempre em posa molt, de molt bon humor, i aleshores intento llegir-ne un llibre cada any. Cada estiu, de fet, en algun moment o altre, acabo llegint una Ginzburg. I aquest any, a més, ha sigut una relectura, perquè es tracta de Les veus del capvespre, que havia sortit fa 25 anys, una cosa així, amb un altre títol, que era Les veus del vespre, en aquell moment. Jo crec que probablement és Les veus del vespre, i no Les del capvespre. En castellà el va treure Pretextos amb Les voces de la noche, diria, o sigui que hi ha encara més desavinença. I traduït per l'Esteve Ferrés. I, bueno, és el cinquè llibre d'aquesta sèrie de novel·les curtes que va fer la Ginzburg, que és l'últim que va escriure des de l'any 60-61, em sembla, i té tots els ingredients dels llibres de la Ginzburg, que és aquesta cosa de les relacions familiars, mare-filla, pare-filla... també té els espais que li coneixem, no? aquestes grans cases, no? La ciutat i la casa, per exemple, doncs, aquells casalocs que algú ha comprat i que han heretat i que, per tant, allà s'hi fa vida. I després té una altra cosa que jo crec que amb això és única, que és la tristesa. O sigui, és la tristesa de les novel·les de la Ginzburg, que és una tristesa molt passadora, i al mateix temps a mi sempre em toca molt. I per què? Perquè hi ha una cosa que crec que ella fa molt, molt bé, que és la compassió pels personatges. O sigui, tota la mirada que té sobre els personatges, malgrat que els maltracti moltes vegades des d'un punt de vista sentimental, és una mirada única i molt, molt bonica. I aleshores, en aquest llibre, són les històries de dues famílies, una de les quals, diguem-ne, que és com la protagonista, és una família que té una fàbrica tèxtil i que després de la guerra ha anat a menys. També en aquesta família hi ha com uns fills que han partit peres, perquè alguns s'han fet feixistes, d'altres no. Després hi ha un fill adoptat per l'amo de la fàbrica, que és aquí, que es diu el Boina, i que li ha acabat donant la fàbrica. I després hi ha una narradora, que és aquesta noia que es diu Elsa, que sembla que no hi sigui, que tota l'estona és una narradora gairebé en absència, perquè et va explicant les coses que passen, que és una mica com per no haver de parlar de si mateixa, no? I hi haurà un moment on finalment acaba parlant de si mateixa. I quan parla de si mateixa, t'explica, bueno, és una situació de, diguem-ne, de, ella és amant d'un dels nois d'aquesta casa, que és el noi com més intel·lectual, és el fill petit, és el que ha quedat una mica per vestir sants i que al mateix temps doncs, no vol que l'emprenyin gaire. I són amants secrets i es troben sempre amb una pensió d'amagat. I hi ha un moment on ella vol fer el pas de dir, bueno, potser això ho hem de fer oficial, perquè tu no estàs casat, jo no estic casada, per què no fem el pas? I hi ha una visita als pares d'ella, ell va sopar un vespre a casa d'ella, amb els seus pares, i allà es desfà tot. O sigui, la pressió familiar, i sobretot la pressió d'aquestes mares que apareixen a les novel·les, sobretot penso en lèxic familiar, a les novel·les de la Ginsburg, que són unes mares controladores, però d'una manera una mica l'antiga, diguem-ne, controladores sense ser dolentes, no sé com dir-ho, és una, la necessitat de saber exactament què passarà en cada moment de la vida dels seus fills, no? I de voler-ho tenir apamat. No? I aleshores, doncs, hi ha aquest moment, que és un moment... no és ni catastròfic, perquè el que passa tampoc passa gaire gran cosa, però sí que fa que la novel·la se'n vagi cap a una banda doncs, que és trista. És així. Al mateix temps, el contrast és que hi ha molta ironia, hi ha molt d'humor, i si em permeteu llegir un fragment, només perquè veieu... He de dir, a més, que la traducció és molt bona, perquè recupera molt un tipus de llengua, que és una llengua molt viva, com de poble, de la gent, també de la gent gran, que parlava dels anys aquí, clar, aquí és postguerra, però que parlaven amb una naturalitat i que sap reproduir molt bé, no? I diu... A veure si trobo el fragment que us volia llegir. El vell Balí, el Balí és el senyor, l'amo de la fàbrica, el vell Balí va pujar un noi, per ell llunyà seu, que s'havia quedat orfe quan era petit, i el va fer estudiar amb els seus fills. Es deia Fausto, però tothom li diu el boina, perquè sempre porta una boina calada fins a les orelles. Amb el feixisme, el boina es va tornar feixista i el vell va dir és normal, perquè el boina és com la mosca verda que arreu on va es posa damunt la merda. El vell Balí caminava pel pati de la fàbrica, les mans a l'esquena, la gorra caiguda gairebé fins a la nuca, la seva bufanda greixosa i gastada lligada al coll, com una corda, i esperava davant del boina, que ara treballava a la fàbrica, i li deia «Tu, boina, ets antipàtic, és que no et puc sofrir». El boina feia un somriure, arquejant la boca petita, de dents immaculades i sanes, i obria els braços i deia «No puc pas ser simpàtic per tothom». «És veritat», deia el vell Balí, i s'allunyava amb les mans al darrere l'esquena amb el seu pas tort, arrossegant les sabates com si fossin xancles. Tot i així, quan va començar a estar malament, el vell Balí va nomenar el boina director de la fàbrica. La seva dona, la senyora Cecília, no s'hi resignava a aquest afront pels seus fills i demanava «Per què el boina? Per què no en Mario? Per què no en Vincenzo?». Però el vell Balí li deia «Tu no t'hi fiquis, ocupa't de les teves coses. El boina té una bona intel·ligència. Els teus fills no valen res. El boina té una bona intel·ligència, encara que jo no el puc sofrir». I llavors deia «Igualment, se n'anirà tot a camp pistraus amb la guerra».
És genial.
Està molt bé.
És genial, Ginsburg.
Està efectivament molt bé la traducció.
És genial, eh?
Publicat per L.G. Minada, perdó, no sé si ho havia dit.
Edicions de L.G. Minada, que efectivament té alguna altra d'aquestes novel·les.
De fet, ha publicat les 5 novel·les breus.
De Natalia Ginsburg, sí. Jo encara n'afegiré una altra, que inaugura, de fet, la col·lecció narrativa de l'editorial aquí ara, es diu La platja dels inútils, l'ha escrit l'Àlex Nogués, il·lustrat per Bea Enric i traduït per l'Anna Llisterri. I crec que és un llibre bastant interessant de recomanar en qualsevol moment de l'any, però particularment ara, que comencen, o que estan a punt de començar les escoles aquest setembre, la història, el punt de partida és relativament fàcil d'explicar. Una noia d'11 anys amb els seus pares, els pares decideixen traslladar-se a viure en un espai natural, un poble lluny de la ciutat, però molt a prop del mar, no? Amb aquesta idea de qualitat de vida i tot plegat, a ella no li fa cap gràcia el trasllat, diguem-ne. I aleshores a l'escola la pregunta habitual i tòpica, què voleu fer quan sigueu grans, no? De la professora, doncs ella contesta, quan sigui gran vull ser inútil. davant l'estupefacció de tota la resta de companys i del professor, de la hilaritat també, i dels professors i així. I aleshores, a través de les amistats i dels amics, alguns d'ells prou estrafolaris que fent en aquest nou poble, en aquest nou entorn natural, i algunes troballes que també tenen amb la natura, l'Àlex Nogués també ve d'aquest ram, no només de l'escriptura, sinó de la geologia, doncs acaba qüestionant, per això deia que crec que és pertinent de recomanar en aquesta època, acaba qüestionant una pressió que de fet és molt escolar i molt acadèmica, que és aquesta idea de la utilitat, no? Allò que, si recordeu, en el pamflet de Nucho Ordine, la utilitat de l'inútil, ell vinculava també a l'academicisme, hi ha una obsessió per l'utilitarisme, doncs això, que també és molt comú en alguns enfocaments escolars, també hi ha un personatge, que és el personatge del pare de la filla, que està obsessionat amb la feina i que pràcticament li desapareix qualsevol altra cosa que no sigui l'ordinador i que, per tant, s'oblida d'allò essencial, no? De manera que aquesta platja dels inútils, amb il·lustracions que a més funcionen molt bé per tot el relat i que inaugura una col·lecció que està molt bé de l'editorial Aquí Ara, de l'Àlex Nogués, i que també per les escoles, diguem-ne, jo crec que és una gran vocació de futur, ser inútil, si més no, en el sentit que li donen aquest llibre.
Però de quina llengua és traduït?
Del castellà.
És un original castellà.
Sí, sí, sí.
D'acord.
És traduït del castellà amb l'Anna Llisterri. Escolteu, abans d'acabar, Marta i Xènia, és compatible llegir i escriure a l'estiu? La lectura us deixa temps o no? O feu una pausa? D'entrada, les plantes, diguem-ne, continuen enlairant-se i guanyant premis, l'últim dels quals, si no m'erro, l'Illa dels Llibres, no? De manera que enhorabona, també.
Enhorabona, i tant.
I disfrutant, m'imagino, també continuen fent coses.
Sí, sí, sí que és compatible. El que passa que jo, per exemple, aquestes setmanes de viatge no m'enduc l'ordinador, perquè crec que fins i tot per l'escriptura és bo deixar-ho reposar una miqueta tot plegat. I quan tornes a obrir-ho i ho tornes a rellegir, ho llegeix amb uns ulls reposats, que a vegades va bé.
És interessant. I tu, Xènia, perquè recordem que la Xènia Bussé va debutar amb De més verdes em maduren, l'any 2018, la primavera, si no m'erro, a contravent, amb il·lustracions d'Antoni Benages. Algun altre conte aquest estiu, si més no?
No, estic a dins d'una novel·la que
ui, això va al temps.
M'està costant molt, perquè és normal que costi, perquè és complicat, complicat. No se'n sap mai prou. Se'n sap mai, però com més escrius, menys en saps.
I hi haurà sang o no?
No. Ai. No, perquè no escric de sang, jo. Llegeixo de sang, però no escric de sang. De debò. No, és una novel·la que no em puc explicar gran cosa,
no,
perquè
sí.
No, llavors es torça. No, i a veure, sí que és compatible llegir i escriure. El que passa que jo escriure, si no ho faig en l'escenari, tinc una taula terrible, terrible. És el caos absolut, però és el meu caos. Si no escric allí, no hi ha res a fer.
A mi també llavors, em passa això bastant.
Llavors, he de tenir això, he de veure aquella figureta del mussol aquí, el no sé què allà, tal, allò que treu al cap per allà aquell llibre, aquells papers i tot allò. Llavors, he escrit articles, perquè tenia coses a fer, feina, i la novel·la he fet poca cosa, i he llegit. Que passa que al final un mes d'agost és no res,
sí, sí, parlem de l'estiu com si fos un temps inacabable.
No n'hi ha ni per començar, o sigui, potser he fet una pàgina en tot l'estiu,
Hem de fer una altra crida. La crida per l'estiueig.
Exacte.
Que ens deixin estiuejar entre Sant Joan i la Mercè d'una vegada. La veritat és que hauríem de fer això.
Sí, sí. Cerco l'estate tot l'any.
Just.
Beníssimo.
L'improvisa col·loqua. Escolteu, gràcies per compartir tot aquest bagul de llibres. Alguns d'ells han viatjat força, I d'altres no. En tot cas, Marta Orriols, Xènia Bussé, moltíssimes gràcies. De veritat, per inaugurar el curs de Ciutat Maragda amb nosaltres. Jordi, Maria, fins la propera.
Fins la propera. Fins la propera.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
Torna Zèfiro i torna Joan Lluís. Lluís, com estàs?
Molt bé, estic molt bé, gràcies.
Hem tornat, molt contents de tenir-te un nou curs aquí. Ara explicarem parlant de què, perquè ho dèiem al sumari també, doncs serà una, jo crec, una iniciativa molt interessant, molt literària també, per descomptat, però ja has vist, avui hem compartit lectures d'estiu, i llibres...
I tant.
Tu has fet més lectura que escriptura, o has combinat això?
L'estiu llegeixo poc, perquè intento escriure molt, en tot cas escriure més, i llavors llegeixo poc, o quan llegeixo coses que siguin molt diferents del que estic escrivint, i a vegades coses una mica lleugeretes així, per intentar no tenir aquesta influència dels mestres, que va molt bé, en definitiva, però que en moments precisos a vegades es pot fer desbancar alguna cosa.
Fas ben fet, fas ben fet. És un bon consell també creatiu per la gent que s'hi dedica. Escolta'm, hi has anat a la biblioteca aquest estiu?
I tant.
Sí, a més d'una, espero.
Sí.
Perquè, com dèiem al principi, avui, no? Tota la temporada, vaja, amb en Joan Lluís farem... Vaja, anirem de biblioteques, però de biblioteques de ficció, no?
Sí, biblioteques que no existeixen, que es troben en novel·les, bàsicament, per explicar com són, com autors han imaginat biblioteques. Hi ha biblioteques molt normals, hi ha biblioteques molt anormals, i biblioteques absolutament impossibles. Doncs sí, jo mica de tot.
En tinc unes quantes al cap que ja aniran sortint, per tant, no cal avançar noms. Però, en tot cas, avui, per començar el curs, amb quina biblioteca i amb quin autor comencem?
Bé, amb una lectura d'estiu meva, que coincideix, i s'escau que és la biblioteca probablement més improbable de totes, no la més impossible, però la més improbable, que és la biblioteca de Tarzan.
Això no és un oxímoron, eh? És a dir, no, Tarzan tenia una biblioteca...
Tenia una biblioteca, a la selva.
La selva.
Sí, sí. Si parlem de Tarzan, Edgar Rice Burroughs, un senyor que es va fer multimilionari gràcies a aquestes aventures al començament del segle XX, cal oblidar tot el que sabem del cinema.
Cal oblidar el crit de Johnny Weissmuller.
Això, adeu, 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 una altra cosa. Perquè les novel·les són tot una altra cosa. Sí. Hi ha punts en comú, evidentment, però és bastant diferent, perquè el Tarzan de les novel·les és un Tarzan culte, intel·ligent, civilitzat, que sap fer tot mena de coses, que sap que fins i tot té targetes de presentació. Atenció.
Avant la lettre.
Sí, 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 que posa en francès Jean, Monsieur Jean Tarzan, perquè parlava francès. En fi, és molt complicat. És molt complicat. Hauria de tornar molt enrere. Tothom sap que Tarzan és fill de la selva, perquè els seus pares, després d'uns mariners, es van amotinar, els van abandonar la costa africana, els pares es van morir, i Tarzan nadó va ser recollit per una femella simi. Això, més o menys, tothom ho té
clar. Sí, és el punt de partida, no?
Sí. El que se sap molt poc, perquè molt poca gent ha llegit o llegeix avui les novel·les de Tarzan, i tampoc no cal gaire, perquè són novel·les...
No s'aguanten, segons tu?
Són molt inversemblants pel que fa a la trama, són trepidants, això sí, no t'avoreixes perquè passa de tot, però es nota molt l'aspecte fulletonès del segle XIX, amb coses inversemblants, amb actituds i frases grandiloquents als personatges, i això, clar, s'hauria de tornar a polir una mica... A part, també, que hi ha un racisme constant i banal cap als africans. Això és terrible. Doncs, Tarzan, abandonat nadó, recollit per simis, que creix amb els simis, esdevé fort, àgil com un simi, però un dia, quan té 10 anys, descobreix la cabana on va néixer, on van morir els seus pares, que, per una història una mica rocambolesca, ha quedat intacta. I allà descobreix la biblioteca que els seus pares havien pogut reunir dels llibres que tenien al vaixell, doncs 4 llibres, 5 llibres, 6 llibres, entre els quals un parell d'abecedaris infantils. I aquí arriba el miracle. Arriba una cosa que és impossible, ho dic, és impossible. Tarzan aprèn a llegir tot sol, sense haver parlat mai cap llengua humana. És a dir, ve un dibuix, un abecedari, on hi ha un nen, boy, i un altre en què hi ha un gos, dog, i un altre en què hi ha un núvol, cloud. I llavors, a sota dels dibuixos, diu ell com uns insectes estranys,
lletres.
I s'adona que hi ha lletres que es repeteixen. I diu, potser això significa alguna cosa. I de tant posar-s'hi, tant posar-s'hi, li cal alguns anys, diu l'autor, però aconsegueix llegir, també perquè tenia un diccionari, per tant, també aprèn l'ordre alfabètic de les lletres, i no només aprèn a llegir, sinó que aprèn a escriure. Amb lletres de pal, això sí. Però escriu amb un anglès, diria, absolutament oxfordià. I llavors, quan arriben els primers blancs, perquè amb els negres no ha tingut cap contacte, els negres són aquí com a revulsiu i prou, i de tant en tant com a exemple, sí que he de parlar de Johnny Weissmuller. Per què Johnny Weissmuller porta un tapall tan ben posat que respecta el pudor i els bons costums.
Tu diràs.
Té una explicació, perquè Tarzan, veient les tribus africanes, s'adona que si ell és humà com ells, ha de portar alguns atributs. Llavors, un dia, veu un africà que es passeja, l'escanya sòbriament, així, en un tres i no res, i li agafa joies, armes i el tapall. i per això Johnny Westmiller es pot presentar davant nostre havent passat la censura. Vete aquí. Doncs aquesta biblioteca ha permès a Tarzan de preparar-se pel dia en què s'hauria d'enfrontar la civilització, quan arriba la famosa Jane Porter, i enamorar-se d'ella, amb la qual no pot comunicar perquè ell sap escriure anglès però no sap parlar cap llengua. És d'alguna manera mut, però llavors comuniquen escrivint, fins un dia que després de moltes peripècies troba el famós tinent d'Arnaud, que és l'oficial francès que el porta a la civilització, però aquest tinent parla francès, no parla anglès. Llavors Tarzan aprèn a parlar francès, tot i sabent només escriure anglès. És una mica complicat, és una mica...
És una mica inversemblant, ja diríem. Mm-hmm.
Sí, a més la psicologia de l'educació de les llengües, sabem avui perfectament que és impossible. Mm. Però vaja, és una mena de supereroi que va precedir els superherois, per tant, és com un superpoder que li podríem atribuir d'alguna manera.
Però està bé, i està bé, a més, fer aquesta diferenciació entre l'original literari i el que tenim al cap del cinema, perquè em venia al cap, mentre explicaves la seva formació autodidacta, una altra criatura que el cinema va simplificar i que, en canvi, en l'original literari era d'una alta volada intel·lectual i també autodidacta, que és la criatura, el monstre de Frankenstein.
Evidentment.
Que se'n va a les muntanyes, es perd tot sol i el mínim que llegeix és el Paradís perdut de Milton. És
això, a dir, i també té una mini biblioteca de la qual parlarem.
Ah, veus, no volia fer cap spoiler ni avançar cap altra d'aquesta secció meravellosa que avui inaugurem amb en Joan Lluís sobre biblioteques des de la ficció, biblioteques per tant literàries, de manera que un altre dia ja ens retrobarem amb aquesta criatura i amb la resta que ens portaràs. Fins la setmana que ve, gràcies.
Adéu.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I acabarem avui amb un dels himnes musicals, aquest més trisil·làbic, que és el setembre. Amb vosaltres, com sempre, Dolors Joanola a la producció, en Rosa Silloé a la consola i qui us parla, David Guzmán. En la veu de Nina Simón, One September Day. Yes, they will come. Past.